Aquesta darrera cita de l'any amb Vinzeum és molt i molt concorreguda, perquè a més coincideix amb com fan un cop al mes Vinzeum i Jazz Club Vilafranca, i tenim l'estudi de Ràdio Vilafranca a petar. Anem a saludar a tots plegats. Comencem amb el Miquel Bricoller, de Jazz Club Vilafranca. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia. Com va això?
Contenta de tenir-te aquí per tancar l'any i, a més, perquè ens portes, com sempre, un molt bon concert que ara explicarem. Deixem que acabi de saludar els companys. Júlia Roig, de Vinzeum, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres l'Enric Santisteban, responsable de la taverna de Vinzeum. Ben tornat, Enric.
Ben tornada, Sílvia. Bon dia.
I també ens acompanya l'Agustí Torelló en nom d'aquest nou col·lectiu Vida Penedès. Ben tornat.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per ser-hi. Comencem amb el jazz, perquè hem arrencat sonant jazz, escoltant Jordi Rossi, que és el darrer concert d'aquest any que Jazz Club Vilafranca programa aquest dissabte a l'Auditori de Vinzeum. Jordi Rossi, trio. Es veu que és un regalet de Nadal fantàstic que no es pot desaprofitar, Miquel.
Sí, sí, i a més amb totes les lletres. És un regalet perquè aquest trio darrerament costa molt, tal com hem explicat en algunes notes de premsa i això, costa molt de trobar-los junts, no? Per qüestions de distàncies, un és aquí, l'altre és allà. I és un grup que té molta història, tot i que no té res enregistrat, almenys que s'hagi publicat.
Així que hem escoltat d'inici.
Bé, doncs d'inici hem escoltat un disc, que és el darrer disc del Jordi Rossi, que és a vibràfon. El Jordi Rossi és un bateria de molt de prestigi i que també toca el vibràfon i la marimba i també en ocasions el piano, a banda de compositor i coses així, i professor i mestre, vull dir. Llavors, doncs, diguem-ne que estem davant d'un, diguem-ne, un músic excepcional, no? Vull dir, d'aquestes coses que a vegades es diuen al món de jazz que queda com una mica amagat, doncs diguéssim que en Jordi Rossi és, diguem-ne, un dels músics top en aquest moment, diguem-ne, sobretot a Catalunya i a l'estat espanyol, però a Europa i, evidentment, al món també.
Dèiem que és un regal perquè és complicat reunir-los a tots tres i, a més, és que Jordi Rossi està establert a Suïssa.
Sí, Jordi Rossi és professor en una universitat de Basilea. Llavors ell es passa gran part de l'any allà i quan no és allà està de gira amb algun dels solistes que acompanya, no? Acompanya, doncs, bastants, diguem-ne, sobretot guitarristes, acompanya, diguem-ne, músics de primer nivell, bon, està constantment de gira. I, esclar, és difícil de que pari quiet per aquí, i aquest cop, doncs, després d'insistir-hi o de seguir-ho molt, doncs hem trobat una data que poden venir tots tres, perquè no és només el Jordi Rossi, estem parlant del Bill McHenry, que també té una agenda molt, molt plena i concretament se n'ha d'anar als Estats Units a celebrar les festes de Nadal, I el Masa Kamaguchi també, que està en una situació, diguem-ne, de que també toca amb molts grups diferents i també té una agenda molt plena. O sigui que...
S'han alineat els astres, aquest dissabte?
Sí, diguem que sí. No ho diguem amb la boca petita, diguem-ho amb la ben fort, perquè doncs, és una ocasió per sentir-los junts, no? I doncs mira, la tenim aquí, la tenim dissabte a l'Auditori del Vinceum, a 8:45.
Com definiries aquest jazz quan s'ajunten tots tres?
Bueno, és una cosa que no hi estem acostumats, diguem-ne, perquè nosaltres normalment portem grups amb un projecte, val? Amb un disc, han tret un disc, o han de treure un disc properament, diguem-ne que és una de les coses de la nostra filosofia a l'hora de programar, no? Vull dir, que hi hagi una qüestió doncs, que demostri que allò aquell grup fa aquest projecte, en fi. Doncs ell, aquí, en aquest cas, no tenim... Tenim un projecte que és que venen tres músics d'altíssim nivell a tocar el que ells vulguin.
Així, carta blanca.
No hi ha disc, no hi ha ni previst ni per preveure que sapiguem que s'hagi publicat. Segurament alguna cosa hi deu haver registrada, però no està publicat. Llavors, doncs, ells venen a fer el jazz que porten fent durant més de 30 anys. Són músics ja, diguem-ne, que van tenir els seus inicis als anys 90. Llavors, doncs, estem parlant de que són antics vells coneguts, no? I bé, pel que sabem, doncs, estan molt il·lusionats en venir a fer aquest concert perquè, doncs, per moltes raons, però la principal és aquesta, es retroben després de temps, tot i que han anat fent algun concert, No fa massa, que abans de l'hivern, el mes de setembre, crec que va ser, van fer un concert amb un pianista nord-americà a Barcelona, o sigui que ja van trobar un moment concret per poder-se trobar, però no és habitual.
Jordi Rossi Trio és la proposta de Jazz Club Vilafranca per acomiadar l'any aquest dissabte, 8:45 del vespre, a l'Auditori de Vinceum. I, Miquel, també ens pots fer una altra recomanació per festes, a banda del concert de dissabte.
Sí, a banda d'això, dir-vos una primícia del Jordi Rossi Trio, també, que és una cosa que l'hem sabut aquesta setmana, que volen tocar acústic, és a dir, sense amplificar. Una cosa d'aquelles que molts músics l'assumien i a vegades és difícil per qüestions del local. Però com que el local, la sala de Vinceum és molt amable amb el so, hem arribat a la conclusió que sí, que tocaran sense amplificar. Igual només el contrabaix porta un amplificador i prou. I ja està. Vull dir que la resta serà tot. Hi haurà vibrafo, bateria, saxo tenor, contrabaix, evidentment.
Que especial.
I especial. Parlem d'això del que us dèiem.
Aquesta segona recomanació.
Sí, perquè he sentit que en parlàveu a l'anterior hora. Es tracta del concert dels Barcelona Clarinet Players, que es tracta de que aquesta gent porten un projecte, i que sí que hi ha disc, en aquest cas, que es diu la Blackpool Suite, que està basada en l'obra, és una obra del Joan Vidal, del bateria que toca, perquè no només hi ha els quatre clarinets, sinó que hi ha un pianista, que és el Néstor Jiménez, i un bateria, que és el Joan Vidal, que a més és l'autor de la suite. L'obra, Blackpool Suite, està basada en la novel·la Dubliners, de James Joyce. Llavors, és una història que el Joan Vidal ja porta fent durant temps i és un disc que té ja 2 anys. Llavors, l'han fet poquíssim i és una bellesa de composició. Vull dir, a més, amb piano i bateria, o sigui, clarinets, piano i bateria. O sigui, que és una mica una enma de conjunció entre música sinfònica, que no és, perquè no n'hi ha cap d'orquestra ni... Però és música sinfònica, donada, embolicada amb jazz, i que és una bellesa. Vull dir, són d'aquelles coses que no se senten. Vull dir, és una obra extraordinària que no ha girat gaire, és a dir, pels escenaris, i hi ha l'oportunitat de sentir-la.
Em sembla que les tècniques de cultura ens deien que és el 29 de desembre.
29 de desembre, auditori 8 del vespre. I, a més, els socis de Jazz Club Vilafranca tenen sort perquè tenen descompte del 50%, només per ser socis del Jazz Club Vilafranca. O sigui que ja tardeu.
Esteu trigant. Miquel Bricoller, moltes gràcies i bon final d'any.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I l'altra proposta que volem compartir amb vosaltres, Enric, també podríem dir que és un regal, un nou cicle que engega Vinzeum justament demà i que es diu Fira't de Vi.
Sí, és un regal, podríem dir-ho, sí, és un regal per nosaltres, és algo que des de l'àrea de vins de museu portem temps plantejant i treballant perquè fos una realitat. Aquest Fira't de Vi es tracta d'una fira, volíem convidar o obrir el museu o els tastos de museu a una altra tipologia de tast, més informal, més a peu dret, més on te poguéssim conversar, sobretot elaboradors i públic final, no? Això és una realitat, perquè estrenem aquell dia 21 de desembre.
Demà?
Demà.
Amb... Això és demà, Enric?
Sold out un cop més. Desgraciadament, sold out. Vull dir desgraciadament perquè s'ha quedat molta gent a les portes, sense poder accedir, per la qual cosa també és un èxit, o prenem que ha de ser un èxit, sobretot per donar, en aquest cas, veu i fer ressò d'aquest col·lectiu que es presenta i que inaugura aquest cicle, que és el Vida Penedès, i que ara l'Agustí ens explicarà en representació d'ells.
Explica'ns una mica el format, quin espai de Vinzeum escolliu i quin serà el format, perquè em sembla que voleu que sigui dinàmic i que la gent no s'hi quedi, sinó que vagi circulant, no? Que entri i surti.
Exacte. La idea és de fer una fira com a tal, però en aquest cas de petit format, i sempre al pati de Vinzeum, al pati del Palau, no? Fora taules, fora cadires, fora tamborets de taverna, i tots dos espais oberts, tant taverna com pati, i on hi siguin els elaboradors, o a peu de taula, o a peu de barrica, i puguem tastar i referències, en aquest cas, Vida Penedès, vindran 18 col·laboradors. I el públic pues, farà això, vull dir, el públic ha fet una compra d'entrada prèvia, vindran, tastaran, podran tastar, fer una degustació de tots aquests vins, repetir alguns d'ells, i sí que prevem de que farem una... O sigui, que aquest públic anirà rotant. Jo crec que és la idea, més coneixent el públic que tenim a Vinzeum. Jo entenc que és un públic que entrarà, que farà les seves consumicions, i un cop marxi, aquelles entrades es poden tornar a oferir en aquell moment, no? Físic, de manera física, perquè qui vulgui accedir, pugui accedir també.
Ah, això és interessant. Per tant, tot i que heu fet sold out, si al cap d'una hora, un parell d'hores, ens acostem i ha sortit gent, hi haurà l'opció d'accedir al Fira't de Vi.
Clar, per suposat que sí. El que passa és que no és una quantitat que nosaltres puguem preveure, no?, en aquest cas. Però coneixent el públic, i dintre del públic de Vinzeum, o de tastos de Vinzeum, hi ha un grup de mitjana edat... Saps que vindran, faran, tastaran i marxaran cap a casa. I per la qual cosa el pati queda deslliurat.
Quin és l'horari?
De 7 a 10, en principi està prevista.
Estireu.
Sí, més aviat, bueno, representa que aquest dijous tanquem taverna per obrir aquest pati i aquest nou cicle, no?, de tast. Per tant, vam establir un horari que creiem que és correcte, que dona peu a poder-hi doblar i tot, aforament, i que és l'horari al que teníem acostumats els clients de taverna, també.
I us estreneu amb Vida Penedès.
La Laia Esmel es va posar en contacte amb nosaltres, no sé si recordo cap al juny, diria, potser m'equivoco amb les dates. Ens va plantejar de que, bueno, teníem pensat fer... És una mica el que també explicava abans el Miquel, s'han alineat els astres, no? Nosaltres teníem el cicle engegat, el volíem posar en marxa aquest desembre, Aquest col·lectiu sorgeix amb la intenció també de fer una presentació també cap a finals d'any i vam dir, ostres, fem-ho junts, perquè per nosaltres era important obrir amb un bon cartell i crec que ells, bueno, són els millors per fer-ho ara. Sí que és cert que després aquest cicle anirà tenint continuïtat trimestral i on te donarà cabuda a d'altres col·lectius i també no sempre seran col·lectius, poden ser temàtiques, no? Com a varietats de raïm. Vull dir que, no sé, Júlia, si podem avançar el següent.
Ah, no, sí, ho podem dir.
Sí?
El 21 de març.
21 de març.
Pròxim Firat de Vi.
Pròxim Firat de Vi a Vinceum, on la temàtica seran parellades, ja ho avancem, parellades i sumolls, dues varietats.
Queda dit.
Històriques i...
I jo pregunto, i quan sortiran a la venda les entrades?
Pel Firat de Vi de març? Ui, sí. No, encara falta, perquè primer tenim el tas de gener, el tas de febrer, vull dir que...
El març.
Sí, vull dir...
El mateix març.
Bueno, segurament un cop quedi fet el tas de febrer, no? Bueno,
probablement.
Ho hem de parlar, però pel sold out aquest, tranquils, que encara falta molt per les entrades de març.
L'Agustí Torelló avui ens acompanya com a ànima mundi, com a vida Penedès. Explica'ns qui sou, aquest nou col·lectiu que us presentava en societat fa un mes just.
Sí, al final vam esperar després de veremes, no? Perquè nosaltres, bueno, al final és un col·lectiu que no deixa de representar diferents sensibilitats dins el que és el Penedès, no? I al final jo crec que el Penedès és una zona molt diversa, no? Hi ha diferents formes d'interpretar, de pensar, però és veritat que hi ha un objectiu comú, no? Que és intentar dignificar el territori, donar valor i reivindicar, no? Aquest Penedès vitícola, un Penedès, doncs, que aposti per la qualitat i que transcendeixi més enllà, doncs, del que moltes vegades havíem vist, no? Jo penso que és molt important aquesta cooperació, no? I crear xarxa entre diferents elaboradors, que, com repeteixo, al final som elaboradors, que n'hi ha alguns que estem dins la DEO Penedès, altres fora de la DEO Penedès. Jo penso que és un moviment que va per sobre, no? d'aquest estament, sinó que el gran objectiu és generar debat, generar cooperació, que és molt important, jo penso, avui en dia, no? I que, tot i que després cadascú, com deia abans, no? té els seus canals de venda, té la seva forma d'interpretar i de pensar, però penso que és molt important crear aquesta xarxa, no? que ens ajudi a tots a reivindicar aquest Penedès vitícola d'una forma precisa, no? I que al final això generi, en retorni al territori, no? I jo penso que no hi havia millor oportunitat per començar, no? I fer una presentació en societat que fer-ho a casa, no? I penso que la taverna del Vinceum, el Vinceum, és un espai fantàstic, no? Per arrencar un projecte que sobretot el que vol és reivindicar Penedès, no? Anirem fent diferents actes, diferents presentacions, no únicament a nivell local, però sí que tenim tots claríssim que el primer havia de ser a casa, no? I penso que és molt important en la vida també, doncs, generar aquest valor, no? I què millor, doncs, que fer-ho en un espai com el que ho farem demà.
Vida Penedès dona cabuda a 18 projectes ara mateix.
Sí, al final és un projecte completament obert. És a dir, som 18 que vam començar. Vam marcar unes línies, no, de treball i forma de pensar, no? Més enllà del que parlava abans, de les diferents sensibilitats, però sí que buscàvem això, un contacte directe amb l'origen, és a dir, amb la vinya, projectes que realment hi hagi, doncs, aquest factor humà, no? Un factor humà, doncs, que et connecta amb l'origen, que et permet transformar un producte i després a nivell comercial exactament el mateix, no? Penso que hi ha molt aquesta línia clara de generar valor de varietat local, de la zona de Penedès, de territori, d'ecologia, de sostenibilitat, i fer uns projectes a la dimensió humana, no? Llavors, era una forma, doncs, de crear aquesta xarxa i d'associar-nos, no? Però sí que al final és un projecte que està en continu moviment, i aquest ha de ser l'objectiu i l'esperit, no? De generar debat, d'obrir les portes, i que realment no és un organisme hermètic, tancat, marcat per un...
Encursetat.
Encursetament, no? Sinó que en certa forma, la idea és aquesta, que sigui completament dinàmic, i com més siguem, molt millor, no? I serà molt bona notícia que com més gent hi hagi, doncs, bueno, doncs veurem que més voluntat hi ha aquest Penedès, doncs, de créixer, de cooperar i de reivindicar-nos com a un gran territori històric i culturalment molt arrelat al món del vi.
Us uneix la joventut a tots 18 projectes?
Generalment som força joves, però tampoc no és un requisit. hi ha gent també de diferents edats, no? Sí, és veritat que potser la massa, no, principal som gent d'un tarannà o d'una edat més jove, però finalment no és cap tipus de requisit ser jove, no? Jo crec que al final és important aquesta voluntat que parlàvem abans, no? De generar xarxa, de cooperar i sobretot amb l'objectiu de crear riquesa dins d'aquest territori com és el Penedès, no? Ostres, que fa més de 3.000 anys que la viticultura ja està a casa nostra i hem d'explicar al món, no? I el món ha de saber, doncs, que formem part d'aquest vell món vitícola i al final és, jo crec, que és el que la gent està esperant, no? Projectes únics, sincers, honestos, que vagin molt arrelats a aquest origen.
Voleu sortir del debat o anar més enllà del debat dels clubs, uh-huh, de les baralles?
Sí, correcte. Jo penso que al final... I és algo que és molt important, no? De, com, si podem anar tots plegats, les veus es multipliquen, no? I aquesta força es multiplica. Llavors, jo penso que és molt important aquesta idea, no? De no entrar en cap... Per això comentava que no hi ha cap tipus de requisit establert ni cap organisme que auditi ni certifiqui, sinó que és un espai de debat, de cooperació i que vulgui generar, doncs, aquest valor afegit.
Explica'ns, cita'ns els companys d'aquesta aventura que heu encetat a Vida Penedès i que demà sereu en aquesta presentació pública.
Tots 18, al final som una pila. No em voldria deixar ningú perquè 18 és complicat de definir, però sí que bàsicament el que hem fet és això, no? Intentar agrupar-ho amb les diferents subzones del Penedès i amb tots amb aquesta voluntat de representar aquestes varietats, no? Llavors veureu que també hi haurà vins blancs, hi ha gent que elabora més negres, gent que va més per la línia dels escumosos, o gent que fa una meta de tot, no? Però sí que, bueno, que al final som un munt, començant per Casa Jou, la Fita, Mestratge, la Pical, l'Anna Serra,
Cairons,
Vinya Lluny, Cairons,
Cisteller,
Esteve Givert,
Bodega Clandestina, Vinyes de Palou, Molet Viticultors, Era Vi, Enlaire Vins, el teu projecte Ànima Mundi, Enclòs de Peralba i Álvaro González, em sembla que els hem dit tots.
Sí, al final ja us dic, no volem marcar que aquests siguin els cellers que representen Vida Penedès, sinó que possiblement hem sigut qui ha engegat aquesta flama, no? Però aquesta flama ha de créixer, no? I el que repeteixo, ha de ser un projecte dinàmic i com més siguem, per nosaltres més bona senyal, no?, tindrem, no?, i més bones notícies tindrem, amb el qual voldrà dir, doncs, que cada cop més. Jo crec que al Penedès falten molts cellers, encara, no?, i sobretot gent que a través de la viticultura sigui capaç de poder dignificar, no?, i explicar aquest territori, no? I doncs, al final és dinàmic i ja us dic, sempre de braços oberts i a gent que vulgui abraçar aquestes idees.
Ens sentirem a parlar de Vida Penedès, aquest nou col·lectiu que arrenca trepitjant fort. Gràcies per acostar-nos avui a aquesta iniciativa i molta sort, molts encerts.
No, al contrari, gràcies a vosaltres, perquè al final són plataformes que ens ajuden molt a explicar aquest projecte, no? I sobretot a reivindicar el Penedès, no? Que per nosaltres és l'eix principal de tot aquest projecte, així que molt agraïts.
Més enllà Penedès, més enllà de clubs, de marques i de fronteres i de divisions. Júlia, i ràpidament, tens un minutet per recomanar-nos activitats de final d'any a Vinzeum?
Un minut ràpid per fer una mica de, ara que acaba l'any, comença un nou any, una mica d'agenda important. Aquest dissabte, a més del concert amb Jazz Club, òbviament, tenim taller familiar, un nou taller familiar, Les cares del museu, que es fa a partir, diguéssim, bueno, partint de la imatge del mural de la vinya i del vi de Pau Boada, que tenim allà al nou edifici. I també tenim visita d'obres, com cada dissabte. Això és un canvi, a partir de gener, aquest nou trimestre que entra, les visites d'obres seran un cop al mes, en comptes de cada dissabte, queda dit. I també, el més important de tot, l'exposició temporal al SEM La Copa, on expliquem com serà aquest nou Vinzeum, tanca el 28 de gener. Així que tot el món té fins al 28 de gener per visitar aquesta exposició i sobretot, mm-hmm, per formar part de l'acció col·laborativa que tenim, que és que el públic ens porti una copa de casa seva. La típica copa que està desemparellada, que no sabem què fer, doncs que la portin.
Ens retrobem al gener. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui i bon Nadal.
Bon Nadal.
Bones festes.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Darrer repàs a l'actualitat penedesenca d'aquest matí al Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Sant Sadurní fa balanç de l'any en la trobada anual amb la premsa. El govern de Sant Sadurní ha celebrat aquest dimarts la trobada de final d'any amb els mitjans de comunicació comarcals al Cava Centre. L'alcalde Pere Bernet i la primera tinent d'alcalde i sòcia de govern, Aranza Molina, han repassat les principals inversions i actuacions en curs d'aquest 2023 i han explicat els principals reptes i projectes de cara al proper exercici. L'alcalde ha començat repassant els tres grans projectes en curs d'aquest 2023. Les obres de remodelació de les instal·lacions esportives de l'Ateneu, la reforma de la Casa dels Avis i la del camp de futbol. Com a prioritats pel 2024, el govern es marca la redacció d'un pla especial de l'Ateneu, arranjaments a la via pública i l'emergència climàtica. La renovació de l'enllumenat públic d'Olèrdola continua als polígons industrials. L'Ajuntament d'Olèrdola continua realitzant els treballs de renovació de l'enllumenat de les instal·lacions esportives i de les zones industrials del municipi. Les actuacions es realitzen gràcies al suport de la Diputació de Barcelona dins del programa sectorial Renovables 2030, amb la voluntat de reduir les emissions de gasos i millorar l'eficiència energètica i la reducció de consum de l'enllumenat públic. Diferenciats en dos àmbits d'actuació, instal·lacions esportives i polígons industrials, la suma dels pressupostos dels projectes ascendeix als 615.000 euros, dels quals la Diputació n'aporta el 90%. La inversió comporta actuar en 400 punts de l'enllumenat públic d'Olèrdola i permetrà anualment un estalvi energètic de 265.000 kWh i reduir quasi 119 tones d'emissions de CO2. El canvi a LED es preveu completar els polígons del Clot de Moja i de Sant Pere Molanta abans d'acabar l'any. Junteu-vos. L'Escola d'Hivern de la Garalda se centra en fer una anàlisi crític de l'extrema dreta. Enguany, el Casal Popular La Garalda aposta per incrementar les activitats culturals en sinergia amb altres entitats de la vila. El Casal Popular de Vilafranca organitza un altre cop Junteu-vos, l'Escola d'Hivern de la Garalda. Aquesta segona edició, que tindrà lloc els propers dies 23, 24 i 25 de febrer del 2024, girarà al voltant del tema l'extrema dreta, anàlisi crític i resistència popular, i comptarà amb un ampli ventall de ponències i taules rodones, així com d'altres propostes culturals com ara cinefòrums i exposicions. I l'Ajuntament de Banyeres del Penedès s'adhereix un any més a la campanya Cap infant celíac sense carmels. Tots els carmels que es faran servir en la visita del patge reial i a l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient seran sense gluten. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès s'ha adherit un any més a la campanya de l'Associació Celíacs de Catalunya Cap infant celíac sense carmels. Per aquest motiu, tant els carmels de la visita del patge reial com els que repartiran durant l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient seran sense gluten. Amb aquesta campanya, que rep el suport de més de 200 ajuntaments d'arreu de Catalunya i Menorca, l'Associació Celíacs de Catalunya vol donar visibilitat a una de les malalties que molts infants estan patint. El 60% de la població celíaca són infants, és a dir, uns 50.000 nens i nenes pateixen celiaquia a Catalunya i Menorca i no tots podran gaudir d'unes festes tan entranyables per ells com aquestes. Des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb aquest petit gest, volen facilitar que tots els infants del municipi puguin gaudir dels carmels en unes dates tan importants per a ells.
Penedès en xarxa.
Són 11:45 i gairebé 6 minuts. Us acostem un parell de propostes a la gent del detall. La primera ens l'expliquen des de Canal 20. És el casal de Nadal de Moja que comença demà. Ampliem informació amb el Raimon de Cara.
Mirant el calendari, una de les activitats que a Olèrdola marquen aquests dies de Nadal és una proposta que ja està consolidada dins del que són les propostes adreçades especialment a infants i joves. Ens referim al casal de Nadal. Aquests dies s'inicia tot just l'endemà de tancar-se el període lectiu. El primer dia de vacances de Nadal, que no es va a l'escola, doncs hi ha casal de Nadal. Per saber aquestes i altres coses, conversem amb la responsable d'aquesta activitat, de l'Ateneu Mogenc Fem Poble, l'Esther Noguer, a qui saludem. Esther, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
És així, quan no hi ha classe, hi ha casal de Nadal.
Exacte. Els nens estan esperant acabar les classes per venir al casal de l'Ateneu.
Per tant, doncs, a partir d'aquest mateix dijous, aquesta setmana dos dies, la setmana que ve més completa i encara una tercera setmana.
Sí, anem increixendo. Comencem amb dos dies, aquesta primera setmana són dos, la segona setmana són tres dies de casal i la tercera setmana són quatre dies de casal.
Això no sé si ho fa més complicat, repartir-ho en tres setmanes. Es nota les inscripcions, gent que selecciona i diferencia, no apunta el seu fill o filla totes les setmanes?
Sí, sí. Normalment ja ens passa, això amb les inscripcions de Nadal. Contra més dies ja, o sigui, Setmana Santa, com que només són quatre dies, normalment ja totes les inscripcions són completes de casal sencer, val? Però ara el Nadal a poder escollir, doncs, també són dates que hi ha gent que aprofita per marxar uns dies i tal, llavors ja. Però bueno, podríem dir que no, tenim 14 inscripcions que són de casal sencer i unes 20 inscripcions de parcials. O sigui, com a mínim dues setmanes les fa gairebé tothom per això, eh? Vull dir que estem molt contents. Passem de la trentena d'inscripcions i, bueno, supercontents una altra vegada.
És la xifra que esperava o es mantenen els registres d'altres edicions?
Sí, més o menys. L'any passat sí que va ser... Potser vam tenir algunes més. Que, també et dic una cosa, eh? Igual hi ha nens que durant el llarg del casal també hi ha hagut algú que ha fet inscripció nova, val? O gent que amplia setmanes, o algú que s'ha anat sabent que estem fent casal, que no s'havien decidit, i ens pregunten si hi ha places, i com que ja normalment organitzem, sempre tenim un monitor més de la ràdio que ens toca, per entendre'ns per llei, vale? Sempre anem. Llavors també és una cosa que es pot fer, tenim aquesta flexibilitat de que la gent pot ampliar a mig casal, per entendre'ns si han fet només primera setmana i després els agrada i volen fer segona i tercera, o segona o tercera, doncs hi ha la possibilitat aquesta, perquè nosaltres ja organitzem de manera que no sigui cap entrebanc.
El casal és de 9 a 1 pel matí, la seu al local 9 de Moja, entrada flexible de 9 a 10, i amb activitats, sempre anuncieu, de contacte amb l'entorn, de coneixement de l'entorn del poble de Moja. Com es concreta això? Ens pots il·lustrar una mica algunes de les activitats que heu preparat per aquests dies?
Sí, sí, sí. Nosaltres estem molt contents de l'entorn que tenim i creiem que és molt bo pels nens, no?, que se sàpiguen moure en el seu entorn més proper i gaudir-lo. Vull dir que al cap i a la fi és poder gaudir de tot el que tenim, que sempre diem que som uns privilegiats, no? Llavors, bueno, hi ha molts jocs de pistes, doncs, al voltant de coses d'aquí, del poble, no?, buscant diferents places. També intentem fer jocs en diferents indrets, tot el que sigui aire lliure, perquè sí que tenim la seu al local nou, per entendre'ns, però sempre combinem alguna activitat d'interior amb alguna d'exterior, no? Vull dir que... I, bueno, doncs, per exemple, no sé, aquest any, com a novetat diferent que no hem fet altres vegades, hem organitzat una sessió de contes de cavallers i bandolers i coses així ambientada a la Torre de Moja, i anirem a fer-la a dintre la Torre de Moja, no? Vull dir que creiem que és, el que dèiem, uns privilegiats, no?, de tenir aquests entorns i de tenir aquests espais, no?, i que se'ns cedeixin per poder fer aquestes activitats. Doncs nosaltres aprofitem tot el que puguem, no?
Hem de dir que un dels al·licients, entre d'altres, però també cal situar-ho, és que és un casal de Nadal, tenint en compte el context i el tipus de proposta que oferiu, doncs relativament econòmic, que no és molt car si, sobretot, s'és membre de l'entitat, de l'Ateneu Mogenc.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, nosaltres sempre diem que no som una entitat sense ànim de lucre, que no anem a guanyar diners, sinó a fer coses i a dinamitzar-les. Llavors, és una de les coses, per això que et deia, també d'un monitor més. Vull dir, si fóssim una empresa privada, segurament no li posaríem, saps el que vull dir? I llavors també nosaltres, doncs, per exemple, aquesta vegada també fem dues sortides a Vilafranca i entre tot dintre el mateix preu del casal, que sempre intentem ajustar-nos molt i et dic que mínimament cobrir despeses, com aquell que diu, inclús alguna part se n'encarrega l'Ateneu, la subvenciona directament, no? Llavors, bueno, doncs és una de les coses que ens podem permetre i ajustar molt preus per, doncs per això, perquè sigui apte per tothom i no sigui, no pugueu, el preu no sigui un problema per no venir.
Ho has comentat en més d'una ocasió, l'equip de monitors i monitores, també hem de destacar-ho, que té regust de municipi també perquè en bona part són uns monitors que s'han format, unes monitores que s'han format gràcies a la iniciativa del propi Ateneu.
Exacte, vull dir, ara ja som estem en aquell punt que ja podem tenir els nostres propis monitors que s'han format pues, fent el curs de monitors, no tots, però si no s'han anat molt de proximitat, fent el curs de monitors que organitzem amb l'Ateneu, pues, ja tenim les tongades de monitors del municipi i llavors bueno, ens retroalimentem, són coses que ens van bé a tots. No? A nosaltres ens agrada formar monitors perquè hi creiem en el projecte i a part ens va molt bé per nosaltres per les nostres pròpies activitats. Llavors, creiem que és la sinergia més única que puguem crear, no? Que el mateix jovent de Moja es quedi a Moja involucrant els petits a fer activitats. Vull dir, és una cosa que ens agrada molt.
De fet, aquest mateix Nadal s'havia programat un curs de monitors.
Està programat, sí. És la, si no m'equivoco, ara m'enganxes així, diria que és la quarta edició ja del curs de monitors que fem a modalitat intensiva de Nadal, perquè així donem opció a tot, perquè l'únic requisit és tenir els 18 anys fets quan inicia el curs i així donem, fent-ho a final d'any, donem l'opció de que tots els que hagin fet els 18 anys enguany, a no ser que siguin de l'última setmana de desembre, tenen l'oportunitat de poder-ho realitzar en un entorn molt proper.
I, per tant, també oferiu no només aquesta formació teòrica, sinó també la part pràctica. Les pràctiques al curs de monitor es poden fer amb activitats com el casal o per exemple, l'esplai mensual.
Sí, en tenen l'opció, després cadascú escull el que vol, però que són dues opcions ja que oferim nosaltres des d'un principi. Si algú no sap on fer-les o els diré, pues, contacte directe amb la canalla del municipi, ja sigui a través de l'esplai o a través dels casals.
Aquesta setmana s'us acumula molta feina a l'inici del casal de Nadal, aquesta activitat també que comentaves d'aquest curs de formació per l'obtenció del curs de monitors d'educadors i educadores en el lleure, però també l'esplai el dissabte de Nadal, aquest esplai mensual que no deixeu passar per alt les dates nadalenques i també el programeu.
Sí, se'ns ha acumulat la feina. Sí, bueno, sempre intentem més o menys ser el tercer... Bueno, per dates el tercer o l'últim dissabte de cada mes, llavors, bueno, doncs que ella també van dir, no, sí, aprofitem, si cau vigílies de Nadal, cau vigílies de Nadal i farem l'activitat de l'esplai mensual, doncs, clar, amb temàtica nadalenca, com no podia ser d'una altra manera.
Aprofitareu que hi ha un tio de grans dimensions que està davant del local nou?
Bueno, no ho sé, ja veurem. Normalment al casal de l'Ateneu normalment ens arriba una tiona. Vull dir que no sabem si aquest any vindrà o com que hi ha aquell tan gran potser hi haurà aquell tio. Si més no, aquell tio segur que donarà molt de joc a les estones d'esbarjo i d'esmorzars que els acostumem a fer a la plaça. Estarem molt ben acompanyats d'aquell tio de grans dimensions que ens encanta.
També ens encanta de tant en tant quan conversem amb l'Esther Noguer, subratllant, no està de més fer-ho, que sou una entitat que cada activitat que organitzeu, que proposeu als veïns i veïnes, té resposta. I això també suposo que és el principal estímul per continuar endavant.
Bueno, sí, gràcies. Sí, és de les coses que, bueno, ho hem dit, no? Que al final la mateixa gent és el motor de l'Ateneu, no? Quan nosaltres us hi dediques unes hores i fas un esforç i busques, intentes planificar activitats i tenen una molt bona resposta per part de la gent marxa contenta, doncs això fa que seguim amb ganes de seguir planificant i programant cosetes, no? I llavors és el mateix incentiu que, vinga, estem tots dintre la roda, doncs seguim, no? Molt bé, sí.
Doncs de moment a tocar de calendari, aquesta setmana la del Nadal, doncs moltes coses, l'inici del casal de Nadal de l'Ateneu Mugenc, també d'aquest curs de formació de monitors i d'aquest esplai mensual que es fa el dissabte, no canvia la seu a la xarxa, al centre cívic, és el punt de trobada a les 5, això no varia.
Sí, aquesta vegada a l'esplai normalment el fem allà, bueno, el mes passat sí que ara vam fer la sortida a la natura, llavors bueno, va ser punt de trobada i vàrem anar a la muntanyeta, però normalment, si no passa res o l'espai ens necessita, el punt de trobada de l'esplai mensual és a la xarxa, a la sala de joves de la xarxa.
Doncs queda clar. Esther Nogués, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina que feu des de l'Ateneu i que vagi molt bé tota aquesta activitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tancarem programa a la capital del Cava, tot descobrint l'espai Xocolata de Simon Coll de la mà de l'Eli Jiménez.
Ens hem vingut ara fins a l'espai Xocolata de Simon Coll per conèixer de primera mà productes, per ensumar xocolata i per veure tot com ho tenen decorat, que sempre és una cita que esperem en candeletes quan arriben les festes de Nadal. Estic molt ben acompanyada avui, m'acompanyen dues de les persones que estan al capdavant i Alba Escribano, Mònica Canal, molt bon dia, com estem?
Bon dia. Hola, molt bon dia.
Molta xocolata aquí tenim i molt ben decorat, sempre, ara ho dèiem, no? És una cita ineludible que tenim aquí al Penedès, que és aquests dies abans que comencin les festes de Nadal, venir a conèixer producte que en teniu per donar, per vendre, per escollir, regalar per grans i petits.
Exacte.
Teniu una miqueta de tot aquí, eh?
Sí, això és el paradís de la xocolata. Nosaltres, a tots els visitants que venen, doncs, a part d'intentar que siguin desconeixedors de la marca i acabin sent fans, és una molt bona oportunitat per conèixer totes les novetats i tot el que hem preparat per ells durant tot l'any.
Ara deies paradís de la xocolata i ara que s'ha estrenat fa poc Willy Wonka, que estaria encantat, eh?
Sí, sí.
Anem, si us sembla, a descobrir novetats. Sempre és una cosa que ens agrada i sempre és una cosa que any rere any sempre teniu alguna novetat, ja sigui per Nadal, també per una altra època important com és la Pasqua. Ara que estem a les portes de Nadal, jo mirava els torrons que els tinc aquí al costat.
Sí,
teniu alguna novetat?
Sí, sí. Els torrons, bé, els torrons per nosaltres són uns productes molt importants perquè, com saps, utilitzem fruit sec de temporada i també de quilòmetre zero. I d'aquesta manera doncs, tenim tot el producte que és fresc. Per tant, quan proves un dels nostres torrons, hi ha una explosió molt interessant en boca. Aquest any tenim dues novetats. Una que l'hem volgut llançar per un públic més transversal, que també els nens, que potser no els agraden els fruits secs, també puguin entrar en el producte, però no només per nens, sinó també per adults, que és un torró de xocolata amb llet amb galeta sense gluten. Mm-hmm. I després, per altra banda, també n'hem llançat una altra, que és una xocolata amb llet amb praliné d'ametlla caramelitzada amb un punt de sal. No te'l pots perdre, tampoc. I això és tota la gamma de torrons, que en realitat, doncs bé, estem molt contents perquè any rere any ens anem superant, any rere any anem a més llars i més gent té la possibilitat de provar aquests torrons que són molt bons. Per altra banda, aquí tenim una gran novetat dintre de la marca Simon Coll, que és el nou bombó. Ens estrenem dintre del món dels bombons i llavors és un mercat més indulgent on les persones busquen, no?, més aquest plaer, i és un plaer que et diria que és molt interessant perquè l'utilitzem només ingredients nobles. Això què significa? Que no utilitzem ni conservants, ni colorants, ni oli de palma, i bé, tots els nostres productes, com ja sabeu, sense gluten, no? I llavors el sabor també és un praliné, en aquest cas és d'avellana, i també és molt xulo. Tenim dos formats, un amb llauna i un amb estuig, i és un producte ideal per regalar i per tindre a la taula en aquests dies.
Nadal també és època de nens. Teniu una gamma molt extensa de productes destinats pels més petits de la casa i, amb algun, si no em falla la memòria, amb alguna novetat que he vist per darrere.
Sí. Aquest any també hem volgut entrar, ja que som molt forts en Pasqua i que tenim molt coneixement a la casa en fer figures, hem volgut fer unes figures com despullades, però amb un estuig realment molt bonic, no? Llavors, a diferència d'altres productes, ja no només és l'alumini el protagonista, sinó en aquest cas és la xocolata. Per tant, hem llançat, que no teníem en el portfoli, un tió, després un ninot de neu de xocolata blanca i un Pare Noel de xocolata amb llet. Aquests són els nostres principals innovacions aquest any amb la gamma infantil. A més de que també hem llançat calendaris d'advent i que bé que estem.
Una cosa que feu moltíssim des de Simon Coll és cuidar molt tot l'envoltori, tot el que envolta el producte. Un producte bo, com comentem, però també un acompanyament, un envoltori molt visible i que convida molt també a comprar aquest producte.
Sí, per nosaltres la part estètica és fonamental i també perquè creiem que no només hem d'alimentar, no, a nivell físic, sinó també a nivell mental. Per això sempre intentem treballar dissenys que suggereixin, no, una miqueta més enllà, entrar més en el món de l'art i amb el que és en productes infantils, també poder sempre donar alguna instrucció, alguna part més didàctica que realment el nen també pugui aprendre mentre consumeix els nostres productes.
Quan s'apropa a Nadal, ara que ja queden pocs dies mal comptats per aquestes festes, no sé, aquí veiem gent i veig gent per tot arreu i suposo que està bastant dividit, però no sé què és el que més us demana la gent.
Bueno, la gent ens demana molt en el que fa visita a experiència i a botiga, doncs, que sempre li diguis, no, quin és el que més t'agrada, i això és molt difícil perquè depenent una mica de cada gust, doncs ens adaptem a cada paladar, llavors una mica depèn del que li agradi a cada persona. És tan difícil decidir-te per un producte només que aquí a la botiga, doncs, bueno, ens demanen sobretot què és el que més li agrada a les persones que estem aquí.
Ara que s'aproven les festes, abans, a banda de comprar la xocolata, els torrons, la xocolata desfeta, que també és molt de Nadal, allò d'aprofitar per esmorzar en família, aprofitem per convidar també els nostres oients a que passin a fer la visita, que val molt la pena també aquesta visita.
Sí, la visita és una experiència entorn al món de la xocolata per gaudir-la amb els cinc sentits. Aleshores, intentem traslladar al visitant una mica la cultura, la història de la xocolata i sobretot, doncs, que ho pugui viure en primera persona i conegui, doncs, el món de la xocolata des d'una altra perspectiva com a elaboradors de xocolata, des de la fava de cacau fins a la rajola. I això és el que anem descobrint al llarg de la visita, que són 50 minutets i tenim obert de dilluns a diumenge. I com et deia a l'inici, doncs, bueno, la gent entra sent una desconeixedora de la marca i quan surt aquí, doncs, acaba sent una fan nostra de la xocolata.
Quins dies feu festa? Perquè ara és aquella pregunta que fem a tot arreu, no? Saber quins dies pot venir la gent a visitar-vos i quins dies, doncs, estareu amb la família.
Doncs nosaltres tancarem el Nadal, Sant Esteve i el dia 1, però la resta de dies, doncs, estem aquí a tope, doncs, perquè la gent ens conegui, puguin tastar i puguin gaudir i preparar per tenir a la seva taula de Nadal, doncs, la nostra xocolata.
Dies de moltíssima feina, ara ho comentaves, i comentaves també una altra cosa que m'agrada sempre que vinc destacar, i és el fet de prescriure a la gent, que la gent provi el vostre producte i després repeteixi, que sempre segurament és el més difícil de tot, no? Però alhora fàcil, perquè quan un producte és bo no el canvies ja.
Clar, bueno, la xocolata és un producte fàcil d'entrada, no? I llavors, com que tenim, doncs, per la zona més gourmet, pels més adults, tenim per tot tipus de públic, doncs la veritat és que ja juguem amb avantatge, no, Alba? Llavors, bueno, nosaltres intentem, doncs això, que tots els productes, doncs, sedueixin una mica a cada perfil i cadascú, doncs, al final acaba trobant el que més li agrada.
Com està anant la campanya de Nadal? També pregunta obligada. Veiem dia a dia molta gent, autobusos de gent que ve a fer aquesta visita, després compra producte. Com l'esteu vivint? Què tal està anant?
Doncs molt bé, la veritat, que amb molta, molta feina, però la veritat que s'està fent molt bé. Estem també superant el nombre de visitants de l'any anterior. L'any passat vam tancar amb 42.000 visitants, que déu-n'hi-do, i bueno, doncs al final aquest any a veure com tanquem els números, però la previsió és bona i segurament, doncs, també de creixement.
Tota aquesta gent que ve a comprar producte, a visitar l'espai xocolata, per ja tancar, jo us deixo el micro perquè convideu els nostres oients a que aprofitin aquests darrers dies abans de les festes de Nadal a passar-se per aquí, o bé a fer la visita o bé a comprar producte, perquè al final s'obre una taula penedesenca no pot faltar xocolata de Simon Coll, igual que no pot faltar cava. Són les dues coses, sobretot els sadurninencs, això ho sabem molt bé.
Sí, sí. Sí, no? En sabeu molt d'això. El que passa és que és això, no? Convidem tant si és a la visita com a la botiga, perquè al final la botiga també és una experiència. Amb la qual cosa, doncs...
Sí, aquí a la botiga tens l'oportunitat de degustar molts productes, diria que desenes de productes, i llavors cada persona, no?, pot acabar triant allò que se li diu més. I bé, fem una crida una mica també, doncs, per aquests dies de celebració, doncs, acabar de poder gaudir del sobretaula, de la sobretaula amb els torrons, amb els bombons, i també ara que ve el tió, no?, i Reis, doncs aquí tenim productes històrics que mai poden faltar, no? I ja que parlem del Penedès, també els taps, que també són un èxit, que sempre...
Els taps de cava, sempre mar de demaneu, cava per dins...
Igual que el torró amb mar de cava, no? Fent una mica de regió, clar que sí.
Doncs nosaltres ens quedem tastant torrons i acabant de veure la botiga i d'afinar-nos per les festes de Nadal. Moltíssimes gràcies a les dues per aquesta visita i per apropar-nos la xocolata en aquest moment tan especial i, com dèiem a l'inici, d'aquesta visita que no ens perdem mai. Que vagi
gràcies
molt i molt bé la campanya.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci. Que vagi molt bé.
There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true.
Mariah Carey i aquest All I Want For Christmas Is You continua sent una de les nadales, de les cançons més i més descarregades i escoltades aquests dies, i sí, reconeixem que és una mica ensucrada i que ha sonat moltíssim, però continua agradant. El Marc Pujol ens feia la comprovació fa una estoneta i està al top, és la number one. Acomiadem així aquest dimecres 20 de desembre, on els nostres avis també ens han regalat una nadala i una poesia. Gràcies per ser-hi. Fins demà.